Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Universitat Pontifícia de la Santa Creu de la Santa Croce de Roma va acollir el passat 21 de maig la projecció del documental Sagrada Família, la Bíblia en pedra, dirigit per Jordi Roger en el marc de la jornada Arte, Fede e Bellezza nell'Òpera di Gaudí, organitzada per la delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia. L'acte va comptar amb la presentació del documental a càrrec del mateix director i un col·loqui posterior sobre el simbolisme i l'espiritualitat de la Basílica de la Sagrada Família. Sagrada Família, la Bíblia en pedra, és una producció d'Animacet Mèdia i Comunicació per la Basílica de la Sagrada Família que es va estrenar l'any 2019. Aquell mateix any, el documental va ser presentat a la Filmoteca Vaticana i iniciant un recorregut amb diversos premis internacionals. De seguida coneixerem els detalls d'aquest documental, de la seva presentació a Roma, i ho farem en conversa amb el seu director, amb en Jordi Roger. Però abans de començar, us recordo que a la recta final del programa, com sempre, tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Déu va crear el cel i la terra. Déu digué que existeixi la llum.
Que hi hagi un firmament enmig de les aigües. Que la terra produeixi vegetació, arbres, que doni fruit. Que les aigües produeixin éssers vius. I animals alats que volin la terra. I animals domèstics i feréstecs.
Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Molt bon dia i moltes gràcies per acollir-nos.
Això que hem sentit ara mateix és un fragment, no?, d'aquest documental, un documental que s'ha presentat recentment, de fet el passat 21 de maig, a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma, la Santa Croce, un documental que té per títol Sagrada Família, la Bíblia en pedra, oi?
Sí, correcte. És un... De fet, és una peça, un documental d'uns 10 minuts, que es pot veure des de fa un temps ja, fa uns anys, en el deambulatori de la Sagrada Família, de la mateixa basílica, al voltant del presbiteri. I el 2019 ja el vam presentar aquí a Roma, a la Filmoteca Vaticana. Va ser un acte molt, molt, molt maco. És un documental, doncs, que hi ha per encàrrec de la Sagrada Família i que explica d'una manera narrativa el sentit bíblic, la catequesi d'Antoni Gaudí a través de la Sagrada Família. Per això li vam posar el nom de la Bíblia en pedra. I ara, a les portes de la visita del Sant Pare, de Lleó XIV, doncs, la delegació de la Generalitat aquí a Itàlia, doncs, ha volgut preparar la visita també amb aquest acte, que ha sigut un acte molt... va ser un acte molt... molt sentit i molt maco, no? I hem pogut recuperar un altre cop una projecció pública d'aquest documental. Aleshores, això sempre fa molta il·lusió. Un acte que es diu Art, Fe i Bellesa en l'obra de Gaudí, que és aquest acte, doncs, que va omplir una de les sales maques d'aquí de la Santa Croce de Roma.
una font inesgotable, no?, la de Gaudí, quan parlem d'art, de bellesa i quan parlem també d'espiritualitat, no?
Potser una de les, dels elements que, clar, de Gaudí se n'ha parlat molt aquests dies, doncs se'n parla molt més, estan sortint molts llibres, molts estudiosos, no? El que realment impressiona, jo crec, entre altres coses, no?, perquè Gaudí, tot ell és impressionant, no? Però impressiona que estudiosos de fora de casa, d'arreu del món, doncs s'han sentit molt interpel·lats per Gaudí, no?, i per la seva obra. I a part, Gaudí, per exemple, no va escriure, no hi ha escrits de Gaudí. És un personatge que ell, doncs, evidentment, va parlar a través dels seus plànols, a través de la seva obra, no?, i parlava, sabem moltes coses d'ell, a través dels seus deixebles. No tenia una escola formal, perquè ell no va ser mai professor, sí que va ser professor, però ell, al voltant, un cop a la setmana, rebia estudiants d'arquitectura i rebia joves que ja doncs, el consideraven molt, i aleshores parlava, i aquí feia el seu mestratge, les seves classes magistrals. I moltes de les coses que sabem de Gaudí és a través d'escrits i a través de testimonis dels seus alumnes i de la gent que l'anava a escoltar. No? Això ho ha explicat molt bé aquests dies doncs, l'arquitecte i també especialista en Gaudí, Chiara Curti, no?, que està molt vinculada a la Sagrada Família, i en aquest mateix acte, a la Santa Croce, va fer tot un perfil molt més directe, molt més humà de la figura de Gaudí. No? També molt destacat el pare Lluís Clavell, que ha estat rector de la Universitat de la Santa Creu, de la Santa Croce, català, doncs aquell va incidir molt en el fet de la bellesa. No? I ell deia, diu, la bellesa, això ho deia el pare Lluís Clavell, la bellesa és una de les grans necessitats de la humanitat. No? I en aquest context, doncs, Gaudí intenta perseguir aquesta bellesa, per fer aquest servei també a la humanitat, que és una de les necessitats que tots tenim, no? La recerca i el gaudi de la bellesa.
Uh-huh. Un documental que, com dèiem, ja es projecta i crec que també es pot veure fins i tot a la Sagrada Família, no?
Sí, correcte. És a dir, quan es fa la visita a la Sagrada Família, doncs, a darrere del presbiteri, en el deambulatori que s'anomena, doncs, es projecta en català i subtitulat també en castellà i subtitulat en anglès. I amb unes veus doncs, de gent molt, molt, molt estimada, la Dolors Martínez, una de les veus històriques d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, també en Roger Pera, l'actor Roger Pera, i el Marc Lobato. Per tant, vam fer el documental, vam fer tota una dramatització amb el que serien la façana del naixement, narrem doncs, el naixement, anteriorment narrem el Gènesi, no? Al principi es feu la llum, les aigües, etc. I a través de la immensitat de llum que projecta l'interior de la Sagrada Família, doncs realment ens imaginem com Déu va crear les aigües, com Déu va fer la llum, etc. I després Déu va fer l'home, no? I anem a la façana de la nativitat, del naixement. I després doncs anem a la façana més dramàtica, que és la façana de la Passió, on veiem des del Sant Sopar fins al judici de Pilat, la crucifixió, etc. No? I fem parlar, en aquest documental, doncs fem parlar les escultures, les pedres de l'escultor Josep Maria Subiracs, no? Que ha estat, si els que tinguin més edat, recordaran que va ser una façana envoltada de polèmica, perquè realment l'obra de Subiracs, en principi, doncs, trenca l'estètica que estàvem acostumats de la Sagrada Família i més de la façana del naixement, que és una façana molt amable, no? Amb uns rostres molt amables, el nen Jesús, els reis, la Sagrada Família, no? I ens n'anem a la façana de la Passió, on la proposta i les escultures de Subirachs són dures, són dramàtiques. Per això no s'ho inventa Subirachs. El propi Gaudí deixa dit i ben clar que quines han de ser les estacions, perquè és tot el via crucis, quines han de ser les estacions que hi haurà a la façana de la Passió, i indica molt clarament que ha de ser una façana amb trets dramàtics, molt dramàtics. I Subirachs interpreta aquest dramatisme i certament, és a dir, és, per mi personalment és la façana que més em commou i més m'agrada. I el pare Lluís Clavell, quan va veure el documental aquí a la Santa Croce i que fem parlar les escultures a través de les nostres veus, doncs ell ho va dir, diu que es va emocionar molt i realment va veure tot el sentit. No? I després, el documental, un cop doncs, anem a la crucifixió, doncs anem a la part de la resurrecció i també posant tots els elements eucarístics que conté tot el temple de la Sagrada Família. Uh-huh. Evidentment, aquest documental està fet quan encara no hi havia la Torre de Jesucrist, per tant, és un dels reptes, i evidentment no hi ha la façana de la Glòria perquè està per encara decidir el concurs, no? Per tant, aquesta és una idea. En la meva presentació jo vaig dir que per generacions ens pensàvem que això de la Sagrada Família doncs seria etern, que no ho veuríem mai acabat, i en el públic internacional que hi havia doncs vaig recordar una expressió que tenim els catalans, de dir, això és més lent que les obres de la Sagrada Família. Que amb el boom del turisme, doncs, aquesta frase ja no té sentit, perquè la que et distreus ja corones la Torre de la Mare de Déu, corones la Torre de Jesús, no? I s'ha accelerat molt el ritme, evidentment.
Ah, ara deies, no?, aquesta emoció de Lluís Clavell. No sé si aquesta emoció, de fet, també l'hem sentit nosaltres, no?, el Paraules de Vida, amb l'arrencada d'aquest documental, perquè són unes veus molt potents. Això suposo que passa una emoció molt, no?, que traspassa aquesta emoció per la gent que el vegi sencer, no?
Sí, és evident. I a part, clar, aquí el vam projectar en català, però amb els subtítols en italià. Aleshores, què passa? Que, clar, és molt fàcil. Si el públic italià, o que coneix bé l'italià, segueix els subtítols, el català i l'italià doncs és molt similar, i per tant el públic va entrar moltíssim a dins de la narrativa del documental. No?
Jordi, l'heu fet a través d'Animacet Mèdia i Comunicació, oi?
Sí. Això ho vam fer ja l'any 2019, i va ser un encàrrec de la Sagrada Família, i bé, va ser... També s'ha de dir que els que ens dediquem a la comunicació, al cinema, doncs a rodar a la Sagrada Família és molt complicat. Tot és molt complicat a la Sagrada Família, evidentment, per qüestions òbvies de seguretat, però qüestions òbvies de turisme. I per tant, són unes hores molt, molt concretes que pots accedir-hi, perquè el nostre repte era retratar, veure la Sagrada Família buida, despullada. Per tant, no es veu ningú. Per tant, utilitzàvem les hores, tant a primera hora del matí, que entra el sol per la façana de Marina, no? Que són els colors més freds, són els blaus, i després al capvespre, quan ja han tancat les portes de la Sagrada Família, doncs per la façana de l'oest, que són els colors més càlids, no? Els grocs, els vermells, i això també ho tenia molt, molt ben assenyalat Gaudí, que també des de dins de la basílica es vegi el transcorre del dia a través de la llum. Quan comencem amb aquestes llums més fredes del matí, quan arrenca el dia, i després del capvespre, doncs, que entra tota la lluminària, aquest sol que ja se'n va cap a dormir, i és aquests colors tan calents, tan ataronjats.
És un documental que té molt de recorregut i que ha d'arribar al màxim possible de persones, no? I més ara que estem immersos en aquest any Gaudí, que estem a les portes de la visita del Sant Pare el proper cap de setmana, per tant, sí. No? És idoni.
Sí. Sí, sí. A més, és un documental que en el seu dia va tenir força reconeixements internacionals, tant a Itàlia, a Trento, a Mèxic, a l'Argentina, tan reconegut per festivals de cinema pròpiament espirituals com festivals de cinema d'arquitectura, perquè això del cinema hi ha festivals de tota mena i de molta temàtica. I aquí, doncs entrava tant la temàtica arquitectònica com la temàtica espiritual, no? Per tant, aquí és important. A la presentació que vam fer ara, a la Santa Croce, doncs hi van participar diversos especialistes, no? I també, com he dit, la Chiara Curti, que és arquitecta i col·laboradora habitual de la Sagrada Família, i va dir un parell de frases que m'agradaria repetir-les perquè eren molt... molt, molt pertinents, no? Diu, molts visitants entren a la Sagrada Família com a turistes i surten com a pelegrins. Uh-huh. Molts entren com a turistes i molts surten com a pelegrins. Això ve a tomb perquè jo vaig fer una mica de marcar els reptes i la història de la Sagrada Família. La Sagrada Família ha patit atemptats anarquistes i incendis comunistes durant la guerra, ha patit els bombardejos feixistes també durant la guerra, ha patit incomprensions i ironies per suposades classes intel·lectuals i progressistes il·lustrades de casa nostra, ha patit, com tothom, doncs, pandèmies, atemptats terroristes, etc. I malgrat tot, no?, la Sagrada Família tira endavant. Tira endavant, no? I aleshores jo deia que un dels reptes que té la Sagrada Família és sobreviure també a l'estigma del parc temàtic, sobreviure al turisme, al mateix turisme que li dona l'impuls per poder-lo acabar, doncs no oblidar mai que doncs, és un temple. I jo deia, doncs gaudir a les portes de la beatificació, doncs segur que ajudarà a mantenir aquest esperit que el que ell buscava, no? Que la Sagrada Família ajudés a la connexió de les persones amb Déu. I per tant, doncs, la Chiara deia això, que molta gent entra com a turista i surt com a pelegrins, no? I també deia la Chiara que Gaudí crea un mètode constructiu, no?, per construir un món de pau. Per construir un món de pau. I certament, qui entra a la Sagrada Família, doncs, la primera sensació té aquest efecte uau, que es diu ara, no? Entres i quedes realment molt, molt petit i pots sentir, tot i que estàs envoltat, recordem que són al voltant d'unes 15.000 persones, uns 15.000 visitants al dia, al dia. Però, malgrat aquesta agernació, doncs, pots trobar els teus moments de pau i de camí individual.
I això és el més important. Jordi, ens queda un minut, però també m'agradaria preguntar-te
sí.
com viuràs la visita del Papa a Barcelona.
Doncs bé, també d'una manera molt especial, perquè a l'anterior visita del Papa Benet XVI jo vaig tenir la sort de ser el responsable de comunicació de la visita, sí. No? I evidentment aquest any, doncs, sense voler-ho, doncs segur que aniré fent comparacions. Això com va anar d'aquella manera, com va anar d'aquella altra. Recordo molt clarament, perquè estava a poc menys d'un metre del Papa Benet, quan es van obrir les portes de la Glòria, on hi ha el Pare Nostre, i la seva cara d'impressió, no?, d'aquest efecte uau, i de veure l'interior, doncs m'agradarà veure també, si podem veure a través de la televisió o si puc ser allà, doncs, quina és l'expressió del Papa Lleó quan vegi l'interior. Tindré aquestes ganes de veure.
Ho veuràs des d'una altra perspectiva, però segurament també intensament, no? I com dius, no?
Sí, i tant.
Però no? amb l'emoció també a flor de pell, no?
Sí, sí, i esperant, deixeu-me dir ja, que no sé quan serà la tercera vinguda d'un altre papa, quan es pugui beneir la portada de la glòria, que això serà... Això ens ho hauran de dir els arquitectes i els enginyers quan serà, no?
Però en tot cas serà un camí, que és un camí ja imparable, no? És un camí que està en marxa i que no s'aturarà, no?
Sí, és així, és a dir, i a part és un recorregut únic a tot el món i, a més, conegut i seguit per tot el món. No és una cosa que passa aquí i només ho sabem nosaltres, no? Molta gent d'arreu ho està seguint i n'està al cas.
Jordi, com sempre, ha estat un plaer que passis per Paraules de Vida.
Moltes gràcies a tu, Emili, i a tot l'equip de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
El comentari de Francesc Romeu.
I tot seguit, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, com ja vam avançar, el Papa Lleó XIV va fer pública la seva primera encíclica, un text del màxim nivell doctrinal, titulada Magnifica Humanitas. I també per primera vegada en la història, un papa va intervenir en la roda de premsa de presentació del seu propi document. Tot i que molts comentaristes s'han referit a ella com una encíclica tecnològica sobre la intel·ligència artificial, hem de rectificar i dir que es tracta d'un text filosòfic o antropològic. Com molt bé s'assenyala en el seu subtítol, és un escrit sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial. El que proposa el Papa és l'humanisme i el que fa és una reflexió àmplia sobre la doctrina social de l'Església en el context de la intel·ligència artificial i defensa que tota tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona, del bé comú i de la fraternitat, i no pas del poder, del benefici econòmic o del control exercit per uns pocs. En el document, de més de 100 pàgines i amb 245 paràgrafs numerats, dividits en 5 capítols, el Papa parteix de la idea que la tecnologia no és dolenta en si mateixa, però tampoc no és neutral, ja que incorpora els interessos, les prioritats i la visió del món de qui la dissenya, qui la finança, qui la regula i qui la utilitza. El que cal és orientar la tecnologia èticament i políticament perquè no acabi reforçant el control, l'exclusió o la desigualtat. L'encíclica s'emmarca en la tradició de la Rerum Novarum de Lleó XIII del 1891, ara fa 135 anys, i recupera el sentit viu i dinàmic de la doctrina social de l'Església, entesa no com un conjunt rígid de normes, sinó com un camí de discerniment comunitari a la llum de l'Evangeli. Per això insisteix que el progrés tècnic només és autèntic si respecta la dignitat inviolable de cada ésser humà. Els drets fonamentals, la solidaritat, la subsidiarietat, la justícia social i la destinació universal dels béns comuns, la cura de la creació, la fraternitat i la pau. L'encíclica recorda que la persona no pot ser reduïda a un simple recurs productiu, a dades explotables o a una peça prescindible dins d'un sistema governat per l'eficiència. En aquest sentit, denuncia la concentració del coneixement i de la tecnologia en mans d'unes poques empreses o potències, perquè això pot ampliar la bretxa entre inclosos i exclosos, reforçar desigualtats i afavorir noves formes de dependència i dominació. Igualment, subratlla que la intel·ligència artificial no pot imitar capacitats humanes, però no pot substituir allò més propi de la persona, com la consciència moral, la empatia, l'amor, la relació, la llibertat interior, la responsabilitat o l'obertura espiritual. Per això Lleó XIV alerta contra el paradigma tecnològic, el transhumanisme, el posthumanisme i qualsevol model de progrés que vulgui superar o reemplaçar la humanitat en lloc de servir-la. En aquest sentit, defensa que la fragilitat i el límit no són defectes que s'han d'eliminar, sinó dimensions que cal cuidar. Al mateix temps, reclama un codi ètic compartit, supervisió pública, marcs legals adequats, educació crítica dels usuaris i una governança responsable de les dades i dels algoritmes. En l'àmbit educatiu, defensa l'escola i el pensament crític com a espais imprescindibles per formar persones capaces de preguntar, discernir i establir relacions humanes autèntiques. En l'àmbit laboral i econòmic, sosté que el desenvolupament no pot mesurar-se només pel producte interior brut, sinó per la dignitat del treball, la prosperitat compartida, la reducció de les desigualtats, la inclusió social i la cura del medi ambient. També dedica una atenció especial als migrants, als pobres, a les víctimes d'abusos i als col·lectius més vulnerables, perquè el tracte que reben és un indicador real de la justícia d'una societat. Finalment, l'encíclica denuncia la lògica de la guerra, el rearmament, les armes vinculades a la intel·ligència artificial i proposa superar la teoria de la guerra justa per avançar cap a una cultura de la pau, del diàleg, de la diplomàcia, de la misericòrdia, de la civilització de l'amor. En conjunt, Lleó 14 fa una crida a viure el progrés tecnològic sense perdre la humanitat, posant sempre al centre la persona, la veritat, la justícia i la pau. Si el Papa Francesc, amb la seva encíclica Laudato Si, va elevar la lluita ecològica al terreny de la més alta dignitat de la persona, hem de dir que també aquesta encíclica posa la dignitat de la persona a un nivell espiritual. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrem també la jornada Pro Grandibus. Aquest dia, l'Església ens convida a pregar per tots els homes i dones, la vocació dels quals és la vida contemplativa. Ells són un testimoni silenciós d'amor a Déu i als germans. En aquesta jornada, recordem amb afecte els nostres germans contemplatius. Ells preguen per nosaltres durant tot l'any. A vegades pot semblar que les persones que han consagrat la seva existència a la pregària tenen una vida amagada, desconnectada del món, res més lluny de la realitat. Els contemplatius són per a l'Església allò que l'arrel és per a l'arbre. L'arrel de l'arbre no es veu, però sense ella l'arbre no podria tenir vida, no donaria flors ni fruits. Què ens poden ensenyar els nostres germans contemplatius? En primer lloc, ens ensenyen, amb el seu testimoni, que la pregària és el cor de la vida cristiana. Ens ajuden a fer de la nostra vida una pregària i a trobar Déu en totes les coses. Santa Caterina de Siena ens explica en els seus escrits que la pregària l'ajudava a trobar Déu en la vida quotidiana. Així, l'escala de casa seva li recordava que havia d'ascendir cada dia una mica més per conèixer i estimar més Jesús. Les flors del seu jardí la feien reflexionar sobre la bellesa de l'ànima. Les persones consagrades a la pregària ens ajuden també a viure la bellesa de la litúrgia. Quan compartim amb elles la pregària de la litúrgia de les hores o celebrem alguna eucaristia en un monestir, comencem a assaborir a la terra una mica de la dolçor del cel. Els contemplatius ens ajuden a portar a la nostra vida les paraules del Salm. Tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. Salm 34. Els nostres germans contemplatius estan en silenci la major part del dia. En un món en què sembla que no puguem viure sense soroll, el silenci pot arribar a incomodar-nos. Ells ens mostren amb la seva vida que per estar a soles amb Déu, a vegades només cal ser-hi presents i compartir una estona en silenci i escoltar atentament aquell que sabem que ens estima. Així ho feia Jesús, que sovint es retirava en un lloc solitari i pregava amb confiança a Déu Pare, que l'estima. Benvolguts germans i germanes, pregar és una forma meravellosa d'estimar els altres. Donem gràcies a Déu per aquells germans que preguen cada dia a Déu Trinitat Pare, Fill i Esperit Sant.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.